Ràdio Estel. Garraf, 96.8. Cerdanya, 104.4.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst era Val d'Aran, 106.0. Comença l'any amb bon peu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any, dedicat als 800 anys de l'Ordre de la Mercè. Vine-la a buscar a Ràdio Estel, al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o, si ho vols, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament, previ pagament. Truca'ns al 93-409-2770 i t'informarem de tot, o envia'ns un mail a oients@radioestel.cat. 93-409-2770 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2018 amb bon peu.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Viu el jubileu teresià amb el Club Més Amics. Del 12 al 16 de març, viatja amb nosaltres a Àvila, bressol de Santa Teresa de Jesús i Patrimoni Cultural de la Humanitat per la UNESCO. La Basílica de Sant Vicenç, la Muralla, la Catedral, el Convent de Santa Teresa i, a més, Alba de Tormes, Salamanca i Medina del Campo. Del 12 al 16 de març, pelegrinatge a Àvila amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93-409-2770 i a clubmes.cat.
Entrevistes, notícies, curiositats, informació, metges, respostes i preguntes. Tot el que vols saber sobre el món de la salut al Vademecum de Ràdio Estel. Acompanya'ns cada setmana, cada divendres, a 7:45 del vespre a Ràdio Estel. Obrim una nova edició del Vademecum per saber-ne una mica més sobre com cuidar-nos, per saber-ne de salut. Vademecum, un programa patrocinat per la Clínica Nostra Senyora del Remei.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Àngels.
No sé per què avui em ve al cap, una cançó molt antiga i d'un excompany desaparegut de manera tràgica, no? Allò que dèiem, viam un àngel que s'assembli a tu. Recordo que en aquella època, quan cantàvem aquesta cançó, quan la repetíem tothom, quan en els concerts la gent la corejava, l'esperit era, com ho diria, bastant inconcret, bastant eteri, bastant allò de pensar, envia'm un àngel, és... no? Els àngels existeixen, senyors, som aquí per dir-ho. Ho diem cada setmana aquí a Ràdio Estel, en aquest programa, precisament es diu Àngels, i que no té res ni de teòric, ni d'esotèric, ni d'inconcret, ni d'eteri. Existeixen àngels. Àngels, en el sentit més estricte del terme, entreu al DIEC i ja veureu com alguna de les excepcions entra perfectament el que diem. Gent que es dedica a socórrer, a ajudar. Socórrer és un d'aquells verbs que ha quedat com passat de moda i sembla quico, però cada dia té més valor social. A ajudar col·lectius que estan en una situació realment desfavorida. Avui tenim un àngel amb nosaltres. No facis aquesta cara, Salva. Ho ets. Salva Figuerola, bon dia.
Bon dia.
De la Fundació Ateneu Sant Roc. Una fundació amb voluntat, des d'aquest punt de vista, ja sé que Angelical té unes connotacions com d'innocència i gairebé de conte de fades, però en el sentit en què ho dic jo no ho té gens, perquè toqueu, si alguna cosa feu a la Fundació Ateneu Sant Roc, és tocar molt de peus a terra, oi?
Bueno, això és el que intentem sempre, no perdre el nord, no perdre aquells ideals i aquella il·lusió per als objectius que té la Fundació.
Fundació Ateneu Sant Roc, per als que tingueu més o menys allò, una idea clara, una noció, ni que sigui aproximada de geografia i de demografia social de Catalunya, sabeu que Sant Roc és un barri de Badalona, un barri molt concret, un com molts altres barris van néixer en aquest país, fruit d'onades migratòries de les quals l'origen i les intencions ara no entrarem a valorar, i la Fundació de Sant Roc neix com a centre social l'any 69, fruit precisament de totes les greus mancances que tenia el barri de Sant Roc, que com molts altres van ser construïts afavorint determinades constructores, i jo crec que amb una voluntat, i això és collita meva, però ja ho poso aquí, amb una voluntat molt clara de deixar mancances en serveis socials, en comunicació i no sé què, de manera que es construïssin autèntics guetos. Aquest centre social es va anar adaptant a la realitat del país, que ha anat canviant i d'una manera espectacular. Senyors, si miréssim enrere a Mamaroteca, ho veuríeu. Es va convertir en Ateneu Popular i ara, des del 2005, en Fundació Ateneu Sant Roc. Aquests canvis, aquesta evolució, tu et veuries en cor de sintetitzar una mica quins són, o dit d'una altra manera, quina és la realitat social que hi ha ara, tenint un ull posat en l'any 69?
Bueno, no és fàcil resumir-ho, però dir-te que la gent, els ciutadans, els veïns d'un barri, durant tots aquests anys que han viscut allí, han sabut també organitzar-se i donar resposta a la seva situació. Des d'aquells primers anys del postfranquisme, d'on no hi havia res, que de la nit al dia van venir els camions amb molta gent dels barracons, del Somorrostro, de molta gent d'allí, i bueno, hi havia que posar maca a Barcelona pel gran desfile naval que Franco va voler fer aquí, doncs de la nit al dia van aparèixer allí. A partir d'allí va començar una història, en una primera època, que el centre social, o sigui, l'Ateneu, el centre social en aquella època, era intentar que les necessitats, cobrir aquelles necessitats bàsiques. No hi havia res asfaltat, no hi havia un semàfor, no hi havia recollida d'escombraries, no hi havia escoles, i així es podia continuar. Què van fer els veïns? Organitzar-se i donar una resposta per aconseguir aquells mínims bàsics per poder sobreviure en aquells moments. La història del barri ha anat molt lligada a la història de l'habitatge i de la gent, i bueno, d'aquella època de grans canvis i transformacions en lo bàsic, van passar a l'Ateneu Popular de Sant Roc, que va intentar organitzar i apostar per lo que és, també és bàsic per, des del nostre punt de vista, que és una aposta per l'educació, per la formació de la gent, donar oportunitats a la gent per poder tirar endavant. Què van fer? Pues organitzar els projectes, tirar endavant. I el 2005 van dir, bueno, tot aquest volum, tota aquesta gran entitat i de projectes i de persones implicades, doncs havíem de blindar, havíem d'acabar, que no s'escapessi un euro, i el que més important, l'objectiu fonamental de la Fundació, que era millorar la vida de la gent del barri. I continuem.
I continueu, evidentment. Amb una mirada, com tu deies, ara ens feies repassar, i mentalment hem vist imatges de fa, els que tenim una certa edat, hem vist imatges que ens són, desgraciadament, molt familiars, perquè això ha passat a tot el país, especialment al cinturó industrial de Barcelona, també el de Tarragona, ha passat als cinturons industrials, aquests barris construïts de qualsevol manera sense serveis, la precarietat, i arribar a la realitat d'avui dia, en què sí, és cert, ara hi ha carrers, hi ha voreres, hi ha centres cívics fins i tot, i papereres a vegades molt boniques i tot això, i parcs amb gronxadors, però la realitat ara és molt crua en un altre sentit. I és que hi ha grans bosses de pobresa, de marginació social, de gent sense cap tipus d'ingrés, de gent en situacions d'atur de llarga durada. Aquest és el perfil en el que teniu posat el vostre objectiu, és així?
Així és, no? Bueno, quan a vegades ens costa, no? Quan parlem de pobresa o exclusió social, entendre què vol dir això,
sí.
Tota la càrrega que té i tot el que viuen les famílies del barri o del Badalona Sud o d'aquí, pues, és impressionant, no? Perquè no t'ho pots imaginar si no veus aquesta realitat al teu voltant, no? Què significa viure hacinats en pisos de 50 metres, continuar en 8, 10, 15, 20 persones que conviuen en un espai mínim reduït i en un bloc de pisos que no s'aguanta. És un barri que té molt de problema en l'habitatge, en la luminosis, i sí. Que s'ha refet mig barri i que continua pendent de refer-se una altra part del barri. Com tot això va influint en la vida de la gent i, bueno, condiciona aquest entorn i que és molt difícil d'en sortir-se per un mateix sense les ajudes de les administracions i de molta gent que s'encaparrona en poder bueno, donar oportunitats a les persones.
No ens cansem mai de dir això que dius tu i insistir-hi. És molt difícil posar-se a la pell, posar-se a les sabates, com diuen els anglòfons, no?, d'una altra persona, i entendre realment. Realment, vull dir, des del punt de vista emotiu, emocional, personal, de vivència, què representa llevar-se al matí i saber que no podràs comprar per dinar. Així de cru, vull dir, així de cru. O que no podràs pagar la llum, o que no, o això que deies tu, o que estàs mal vivint en un pis amb 20 persones més i que allò és insostenible, no? Això és molt difícil per la gent que dormim sota un sostre normal, això en diem normal, que per desgràcia cada cop comença a ser menys normal, és molt difícil posar-se a la pell d'aquestes persones. Per sort, la Fundació Ateneu Sant Roc, entre més, ho fan. Jo des d'aquí ara ja us ho dic. Us dono l'adreça. 3 W, tan fàcil com posar el nom. Fundació Ateneu Sant Roc, tot junt. fundacioateneusantroc.org. M'agradaria molt que ni que fos per tafaneria. Els humans tenim, jo crec que per sort, aquesta tendència a ser tafaners, que ens diuen una cosa i en seguida volem mirar aviam què hi ha. Doncs feu això, cliqueu 3 W, Fundació Ateneu Sant Roc, .org, i veureu, jo crec que us sorprendreu, jo m'he sorprès de veure la capacitat associativa, organitzativa, per donar resposta a la quantitat d'activitats, la manera com integra, com acull la gent aquesta fundació. Vosaltres esteu molt... Teniu una àrea en la que treballeu molt especialment i que a mi, i que, clar, crec que no és una qüestió personal meva exclusivament, però crec que és de les més sensibles, que és la infància i la joventut. Teniu un munt de projectes. Com us ho feu? Aquesta la pregunta seria aquesta.
Bueno, això sí.
Així d'oberta i així. Perquè realment, si obriu fundacioateneusantroc.org i mireu els programes que tenen d'educació per infants i joves, començareu a veure allà un i un altre i un altre, i un programa de música, dius, música. Estem parlant de gent que estan... Com us ho feu per atendre totes aquestes coses, per posar en marxa tantes coses una fundació que després ja en parlarem, com la majoria de fundacions, pateix econòmicament la realitat social que vivim, també? Com us ho feu?
Bueno, jo també el que moltes vegades per entendre-ho és pensar que hem après dels nostres encerts i els nostres errors en tot. Llavors, a nivell organitzatiu, clar, la columna vertebral de l'Ateneu són els 18 projectes amb els grups de treball, en els seus responsables i equips, els equips que formen cada projecte. A partir d'aquí, en un seguit de valors, de maneres de fer, de treballar, d'organitzar el temps, els espais, bueno, és ser capaç d'aquest trencaclosques perquè funcioni tot. I això fa possible, pues, moltíssima gent que és... s'ha posat a organitzar i a treballar en prou que tothom tingui cabuda. Des d'aquesta dimensió o des d'aquesta visió, que és tan important un infant o un nadó, un infant, un jove, adolescent o una persona gran. O sigui, la gran virtut de l'Ateneu és que tots aquests projectes que a vegades poden semblar molt concrets en infants o en joves o en adults, després això es fa, es treballa la transversalitat de la feina, dels projectes, i fer copartícips amb el principi de la participació també del màxim de persones possibles entre uns i els altres.
A Ràdio Estel, descobrim àngels.
I tant si els descobrim, i en trobem d'aquests de, jo crec que de dimensions, com et diria jo, d'aquelles que no pots evitar amb la vista per més que vulguis, com és la Fundació Ateneu Sant Roc. Ara ens parlaves d'una vintena de projectes. Això vol dir que entre vosaltres, entre els que treballeu a Sant Roc, hi ha moltíssima gent, que teniu, per sort, una bona resposta de la gent per venir a treballar amb vosaltres, no? Organitzar, posar això en marxa, no? A fer que encaixin totes aquestes peces.
De fet, sense aquest compromís de la gent, de que tot aquest de voluntaris, més de 400-500 voluntaris que participen en tot tipus de col·laboracions, seria impossible desenvolupar aquests projectes. O sigui, sense aquest compromís, sense aquest convenciment, sense aquesta il·lusió de tanta gent, seria impossible aquí, no?, desenvolupar-ho.
Ens podries donar alguns exemples, perquè, clar, aquí, jo, entre això, en el terreny d'educació d'infants i joves, que em sembla un col·lectiu, evidentment els de la gent molt gran també és molt fràgil, però especialment fràgil els infants i els joves, perquè doncs això és gent en època de formar-se com a persones. Apareixen 7 projectes grans, no? Ens podries donar una mica unes pinzellades del que feu? I també perquè la gent que ara mateix ens pugui sentir des del teu barri o d'allà a la vora, es pugui sentir directament implicada en el sentit de tant intentar acollir-s'hi com intentar ajudar. Ens ho pots fer, això?
Mira, jo et diria que des de l'espai familiar Elna, que és un materno infantil, les mares joves, en els seus nadons, treballen hàbits i habilitats socials. I a sobre les mares continuen tenint un espai per continuar formant-se, per continuar estudiant i poder créixer com a persones. Sí. Igual que volem que creixi la relació mare i fill. D'aquí podíem anar al centre obert infantil, on el nen és el protagonista de l'acció educativa i on intentes que allò bàsic, que és l'alimentació en els berenars, la higiene en les dutxes, en el raspall de les dents, en allò bàsic, i les habilitats socials, de saber perdonar, saber escoltar, en allò que és bàsic, el nano, per molt que tingui una situació molt vulnerable, i de molta precarietat aquí, se'n surti, tiri endavant. Els joves, els adolescents, els joves que abandonen els estudis, que abocats a un fracàs escolar, que en un entorn on el fracàs escolar és molt alt i dur, i no vull dir ni tants percents, perquè quedaríeu també... És que és esfereïdor. Sí. El que vull dir és que tota aquella dedicació a que facin les aules d'estudis, que facin aquell reforç i que no abandonin a l'institut, l'escola. Això és una feina de moltíssims voluntaris que fan possible aquesta proximitat i l'aconseguir que acompanyar a fer processos que a vegades ens sorprenen nosaltres mateixos, donades les condicions a l'entorn que tenen els nostres infants, no?
Com s'arriba a un d'aquests programes de Sant Roc? Vull dir, ara tu estaves parlant d'un tema greu, gravíssim, no? Que és el fracàs escolar, no? L'abandó dels estudis, l'abandó escolar, no? Com s'arriba? Quin és el procés que fa un noi, un nen, fins a venir a vosaltres i acceptar aquesta ajuda? Com ho feu? Els deu buscar?
A veure, la situació... nosaltres apostem per l'educació i la formació, però això, en la situació del nano, és la punta de l'iceberg que dius, bueno, el que veus és que hi ha un abandonament, hi ha un fracàs, no ens en sortim i tal, però és que tot l'entorn d'aquest nano a nivell de familiar, barri, sí, escola, o sigui, tot l'entorn a vegades té unes mancances, que no ens, ni les podem imaginar, no? Sí. Que ajuden a aquest caldo de cultiu a que es doni aquesta situació.
Per això.
Que tu has de donar-li la volta a la truita i veure com, més allà de la casa, del barri, de l'entorn, de l'escola, i aquí podem continuar nosaltres acompanyant aquests joves, no? I això es fa amb molta dedicació, molta mà també, i molta gent que dona el seu temps per aquest acompanyament, dius tu, ahir mateix, no?, en els contes, com gent que dedica a que els nens sentin contes, no? Com descobrir un conte i tal, que dius, però si això és una cosa, a veure, bàsica, que ve aquí, pues, a vegades hi ha coses que pensem que són molt evidents, però que no són
tant. Semblaria bàsica.
Ara, veus acompanyant d'aquests voluntaris en compartir un conte, com escriure un conte, com... pues, bueno, i veus que totes aquelles mancances han sortit d'aquí, però que li dones la volta a la truita i dius, val la pena fer això, no?
Sí. Una altra de les grans, jo crec, meravelles que passen en a la Fundació Ateneu Sant Roc és la cohesió social, jo diria, per vies naturals. Abans tu em parlaves de gent vinguda de països, no diferents, sinó fins i tot en conflicte entre ells, de religions que oficialment estan enfrontades, de gent de cultures que no tenen res a veure, i que allà dintre treballen juntes en projectes, com em deies abans, el de l'Arpillera, o amb una coral, no?
Tu pensa que Sant Roc també, si tinguéssim temps per allà, té una primera immigració, paios i gitanos han conviscut, sí, durant 50 anys, i després, el 2003-2004, tenim una altra forta immigració, on arriben gent del Pakistan, del Marroc, de la Índia, subsaharians, o sigui, tot un seguit de persones en una segona immigració molt forta. I hem tingut que aprendre a continuar convisquent, viure i compartir. I això no és fàcil, perquè estem parlant de moltes llengües diferents, encara que els de fora i els que han vingut ja tenen aquesta riquesa de compartir moltes llengües, de religions diferents, de cultures completament diferents, que té a veure un xinès en un pakistanès o un marroquí. Vull dir, i tot això és un caldo aquí, i hem de buscar fórmules amb el quotidià, el normal, de trobar-nos. I en això hem après, també, a tenir experiència de com, més enllà de totes aquestes dificultats, són capaços de construir junts. Diuen, com és possible que a l'Ateneu hi hagi gent que participi en villes catalanes o en els castellers o que faci pessebres, ara hem sortit d'una mostra de pessebres o d'un pessebre vivent on participen i la Verge... La Verge Maria és marroquina, i el rei és pakistanès, i els pastorets d'arreu. Vull dir, com s'aconsegueix això? Pues fent de les activitats i del quotidià aquest en el que treballem, espais inclusius, a saber construir junts, que saber construir junts.
S'aconsegueix amb el treball incansable, abnegat, continuat des de fa moltíssims anys, de la Fundació Ateneu Sant Roc. Recordem-ho, tan fàcil com fundacioateneusantroc.org. Entreu i hi trobareu tota la informació. Ja us ho dic ara, hi trobareu una pàgina que posa SOS Ateneu Sant Roc. Les fundacions, les entitats com l'Ateneu Sant Roc passen per moments delicats. Si us plau, obriu el cor. I ens tornem a trobar aquí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
T'han condemnat a fer-te gran, dues llàgrimes no fan fracassar. Si vols volar, salta primer al barranc, jugant com nens tota l'estona. Vols vindre amb mi?
i amb un cop de sort no ens caldrà tornar. Dins d'un volcà no hi ha temps real. Imagina que caminarem damunt les ones, el vent acaronarà. Ens escaparem, quedem al més enllà. Ho aconseguiràs, sé que et trobaràs. Jo et perseguiré si tot et va bé. Pots arribar fins al blau. Si em dones la mà, jo te la donaré. M'escaparé, ens veurem el més enllà. Ho aconseguiràs, sé que et trobaràs. Jo et perseguiré si tot et va bé. Ho aconseguiràs, sé que et trobaràs. Jo et perseguiré si tot et va bé.